Hola, molt bona tarda.
Senyor Bartomeu, el Barça té el pitjor pavelló de l'Eurolliga?
Bé, el Barça el que té és potser l'edifici més antic de tots els equips que juguen a l'Eurolliga i com a conseqüència, des d'aquest punt de vista, pot ser que sigui el pitjor perquè és que un edifici construït fa 50 anys no pot oferir els serveis ni l'experiència que ho poden oferir els altres pavellons que s'han anat o bé construint o renovant en els últims 15 anys. Jo crec que aquest és un problema que la Junta ja fa molt temps que va veure i a mi em sembla que el fet que el nou Palau Blaugrana s'incorporés dintre del projecte més gran de remodelació de l'estadi clarament és una visió de la Junta de la Barça per entendre de que si es volen generar recursos i es vol tenir una mica més autonomia de la secció de bàsquet en relació al futbol i no tanta dependència econòmica, aquest és un camí que necessàriament passa per un nou palau. I em sembla que, en aquest sentit, el projecte, que va lent perquè les administracions a vegades no van sempre ràpids com nosaltres, com tots voldríem, però és una decisió que a mi em sembla que fa molt temps la Junta ja va fer aquesta aposta i esperem que aquest pavelló vingui més d'hora que tard perquè, en definitiva, el Barça ho necessita.
Vostès van donar moratòries al Barça des del 2012. Aquesta moratòria té algun dia data de caducitat?
No, nosaltres des del primer moment vam veure que el projecte del Barça era un projecte seriós, que no era un projecte d'allargar la vida i de donar llargues. Des del principi es va veure això i quan el club va presentar tots els tràmits administratius, a partir d'aquest moment el club sap que nosaltres mantindrem la moratòria fins que el pavelló estigui acabat, perquè l'important és l'objectiu. El més important per nosaltres és que el club, òbviament, el més aviat possible, però sobretot per ells, perquè puguin millorar la seva situació, però nosaltres el que esperarem és que el pavelló s'acabi i en aquest sentit la moratòria es continuarà mantenint.
Bé, en principi el que es diu és que fins que no s'acabi de construir l'estadi Johan Cruyff no es començarà el nou palau, suposo que això és el que li diuen, no?
Clar que si em dius a mi que m'agradaria, doncs m'agradaria que es fes el Palau Blaugrana i nou i després l'altre, però és evident que el club és un club de futbol que té les seves necessitats, les seves prioritats, i en aquest sentit la seqüència té una lògica, no podem dir una altra cosa.
Bé, aquest és el segon any que envio ja i anem a la competició de l'Eurolliga, perquè és el segon any amb una Eurolliga de tots contra tots, Eurolliga de 16. Puc entendre que n'està content perquè, entre altres coses, els volums de negoci, les xifres d'aquesta Eurolliga creixen. Vull dir, es demostra que l'Eurolliga és una competició en creixement claríssim.
Sí, efectivament, estem contents perquè hi ha dues xifres que pugen. Una és el consum d'Eurolliga, en el sentit de la resposta de la nostres aficionats, de la nostra audiència, en tots els paràmetres de mesura, ja sigui a la presència de aficionats als partits o audiències, a les xarxes socials, etc.
A les xarxes socials, sí. A la televisió, també, perquè està tot tancat i ja intueixo que aniran per aquí, que no tornarà a ser obert al bàsquet, però n'estan contents, això, també?
Bé, és que no és una qüestió d'estar content o no. És a dir, clar, tothom vol la màxima visibilitat possible, però el problema és que avui la visibilitat ja no es aconsegueix com es aconseguia abans. I la prova és que no sols a la Lliga, sinó a les grans competicions estan anant totes al tancat. Fins fa uns anys, fins a la Champions, en aquests moments està anant al tancat. I la Fórmula 1 fa anys, la MotoGP fa anys, però això és Espanya, és Europa i és el món. És una tendència que nosaltres no revertirem. Però és que hi ha un segon fet, és que avui en dia el consum dels esports ja no és com fa 3 o 4 anys. Abans la gent se sentava més estona davant d'un televisor i consumia l'esport d'una manera més tradicional. Avui les noves generacions utilitzen al mateix temps dues pantalles, estan permanentment connectats, els agrada consumir peces curtes, no peces llargues. No és per casualitat que la NBA, que sempre és capdavantera, en la seva web vengui només a l'últim quart del partit. Em sembla que és una indicació de tendència molt clara.
Vostès ho faran també, això? Suposo que sí, no?
Encara estem lluny d'això, però el que vull dir és que el consum del bàsquet, el que fa que mereixi l'audiència, avui ja no és només el directe, sinó és una quantitat de versions diferents del bàsquet, que pot ser directe, o poden ser resums, o poden ser peces que no tenen res que veure amb el partit. Pensa que l'Eurolliga l'any passat va crear 6.000 peces de contingut audiovisual. I, per tant, això ens va ajudar a fer créixer l'audiència. Algunes d'aquestes peces van tenir més audiència dels propis partits, no? Uh-huh. Llavors, jo crec que la clau de l'audiència avui ja no és en la mesura tradicional, és la mesura nova com a conseqüència de les tecnologies i de la manera que els joves consumeixen l'esport.
Bé, però al marge d'això creix l'assistència als pavellons. Hem vist, per exemple, el cas dels Alguiris, que és un pavelló d'un equip humil, que l'any passat va ser a la Final Four, però segueix sent un equip humil, 13.000 persones de mitjana. Online també creix el volum i, per tant, dedueixo que la idea és seguir consolidant i creixent, no?, en aquesta competició que ara és de 16 equips. L'any que ve crec que es plantegen pujar-la a 18?
Sí, l'any que ve serem 18. Els creixements no poden ser sempre tan exponencials. És a dir, el Pedro ja comentava, la revolució es va fer fa 2 anys quan vam crear el concepte de Lliga Europea. Hi haurà un equip que ja està decidit, que és el Bayern Múnich. Hi haurà un altre equip que vindrà de França, amb el que estem treballant amb l'Asvel Villeurbanne. I la idea és ja quedar-nos amb aquest número de 18 pels propers anys.
Mai ampliar-ho a 20?
Jo crec que el bàsquet no està per tenir 20 equips, i ja sigui per raons de qualitat, com també, i molt important, de compatibilitat amb els calendaris de les lligues nacionals. És a dir, en aquests moments pujar a 18 significa jugar més jornades entre setmana, no interferir amb les lligues nacionals, és a dir, són els propis clubs que assumeixen la càrrega de la seva decisió, com és lògic. No transferim aquest problema a les lligues nacionals, el digerim internament, però arribar a més de 18 això ho faria pràcticament impossible i la càrrega de partits seria massa gran.
Clar, això a més s'ha de combinar amb les finestres FIBA, es combina amb les finestres FIBA, que siguin 18 equips encara generarà més problemes. Arribaran a un acord algun dia amb la FIBA?
No, perquè no sé si arribarem a un acord o no, però és que no som nosaltres que hem d'arribar a un acord. Són ells que han de prendre una decisió, perquè em sembla que després de 4 finestres ja ha quedat clar que no és un problema a l'Eurolliga. És a dir, el juny no hi havia Eurolliga, el setembre no hi havia Eurolliga, i el resultat va ser el mateix que el novembre i el febrer, o bastant similar. El problema no és l'Eurolliga, el problema és que, com tothom sap, la Federació Internacional ha decidit, després de 20 anys, posar partits durant els calendaris de competicions dels clubs. I la NBA clarament ha dit que no pot parar, l'Eurolliga ha dit clarament que no pot parar, i per tant no és un problema de l'Eurolliga, perquè si l'Eurolliga para, no sé quan jugarem aquests partits, però en qualsevol cas els problemes continuen sent-hi, perquè la NBA no pararà. Aquí el concepte, que del meu punt de vista és greu, és que una federació internacional organitzi partits oficials de classificacions per campionats d'Europa i del món sense els millors jugadors a la pista. Això no s'ha vist mai en cap esport, només s'ha vist amb la Federació Internacional de Bàsquet els últims anys. I a mi em sembla que això és un error tremendo i un frau pels nostres aficionats.
Ho veu com una deslleialtat?
Ho veig com un error de gestió, en el sentit de que un, quan gestiona, té que saber el que és i no pot pretendre ser una cosa diferent. I, per exemple, en futbol hi ha una organització, que és la FIFA i la UEFA, que organitzen el futbol. I, per tant, poden prendre aquestes decisions de fer finestres. Però és que en el bàsquet, la NBA organitza el bàsquet. És l'element més condicionant i més determinant del bàsquet. No és la Federació Internacional de Bàsquet. I, per tant, si no estàs en aquesta posició, no pots actuar com si fossis. I aquest és el problema, tancar els ulls a la realitat. La FIBA, si imita la UEFA però no té les facultats que té la UEFA, perquè la NBA és molt més important que la FIBA, doncs és un equívoc. Llavors tu t'has d'adaptar a la teva realitat, i la teva realitat et diu que aquests partits s'han de fer el mes d'estiu, els mesos d'estiu. No es poden fer en el mes de novembre i febrer. Però per això dic que és un tema no de deslleialtat, és per mi d'error de visió. Però en qualsevol cas, si la FIBA considera que això està sent un èxit, doncs suposo que ho continuaran fent i nosaltres no tenim res que dir. Respectarem.
Molt bé. Suposo que aquest any podrà anar per Atenes més tranquil·lament, no?
Bueno, sí. No hi ha hagut mai risc. És evident que vam tenir algun petit incident amb una personalitat, que és una personalitat una mica explosiva de tant en tant.
Present del Panathinaikos, sí.
Però jo crec que... Però jo sempre tinc molt bona relació amb els aficionats a Grècia, que inclús ahir estava jo a Madrid i vaig trobar-me a l'hotel aficionats del Panathinaikos i vam estar parlant. Vull dir que no he tingut mai problemes amb els aficionats a Atenes. Sí que va haver-hi uns incidents que no van ser agradables l'any passat, per sort estan reconduïts, i l'important és que el clima dintre de la família de l'Eurolliga sigui bo.
Una Eurolliga que és una de les organitzacions supraestatals que estan a Barcelona, suposo que la intenció és que segueixi, s'obrirà alguna subseu a algun altre lloc.
La seu està a Barcelona i la seu estarà a Barcelona i no preveig que hi hagi cap canvi ni en cap sentit. Que nosaltres, com a conseqüència de l'expansió, de la mateixa manera que hem tingut una oficina a Xina, la puguem tenir en un altre lloc, no ho descarto. Però la seu central de l'Eurolliga és Barcelona.
La Final Four d'aquest any és Vitòria. La de l'any que ve la tenen decidida. Van descartar Kaunas. Hi ha alguna pista de per on poden anar els trets?
Bé, vaig descartar Kaunas en quant a la temporada propera. Bé, estem treballant, tenim tres o quatre candidatures que estem amb les quals estem treballant, per respecte, mai diem els noms perquè no ens agrada dir els que es queden fora, però tenim la sort de que la Final Four és un event que la gent el vol i, per tant, tenim sempre opcions. Llavors, m'agradaria que entre Nadal i Setmana Santa, per dir alguna cosa, poguéssim anunciar la de l'any proper.
Doncs Jordi Bertomeu, CEO de l'Eurolliga, moltíssimes gràcies per ser avui a Catalunya Ràdio i molta sort i molts èxits.